Bona nit. Tornem a ser aquí com cada mes amb el Xalem llegint. La Núria, la Roser i el control tècnic el Jordi Soldevila. Avui tornem amb la Mercè Rodoreda, però hem canviat de recull de contes. Han passat de viatges i flors a Semblava de seda i altres contes, que és un recull que intenta preferentment recuperar contes de Mercè Rodoreda escrits al llarg de gairebé tota la seva vida. I alguns d'aquests eren inèdits. Sense res més, comencem amb Semblava de seda i altres contes.
Viure el dia. Saleta d'un pis del carrer de Provença. El 18 de juliol de 1936 a les 5 de la tarda. Què s'estima més? Una mica de llet? Llimona? Llet? Mrs. Smith, la nus de la nena, també s'estima més el té amb llet. Se'n beu dues i tres tasses. La meva cunyada, quan el meu germà la va deixar... Quina bala de vidre, el meu germà. Doncs la meva cunyada sempre ho deia. Aquesta noia, volia dir a la Miss, la fas malbé, la fas malbé. La tractes com si fos de la família i et perdrà el respecte. Quan el meu germà la va deixar, va venir a casa i s'hi va estar 2 mesos. Ens va fer patir. Es ficava en tot. Que si això, que si allò, que si aneu massa sovint al teatre, que si esteu massa temps a Calella, que si els nens són malcriats. Miri, a l'últim vaig trobar que tenia raó el meu germà. I això que la planyia de bona fe. I el seu marit està gaire emocionat?
Sap tant de dissimular ell. Ningú no va saber que escrivia una obra fins que la va tenir llesta. Veurà que el dia de Divendres Sant, quan ja ens havíem ficat al llit i havia apagat el llum, perquè és ell qui apaga el llum, em va dir: et sabrà greu que et digui una cosa? Jo, la veritat, vaig espantar-me una mica, perquè veurà, totes sabem el que són els homes, i com que darrerament el veia distret. Miri si estava distret, que un dia, que va anar a veure un amic seu que havia tingut un atac d'apendicitis, es va ficar al pis de sota, i un gos que ja feia estona que el seguia pel carrer va entrar amb ell. El meu marit és un home conegudíssim, i la minyona li va dir: qui ha denunciat? Va donar la targeta i de seguida va sortir la senyora. El seu marit tenia un plet amb un llogater d'una de les seves cases del carrer de Salmerón, perquè volia fer obres i el volia treure, i ell no se'n volia anar. La senyora es va pensar que el meu marit, com a advocat, portava el plet, i el va rebre molt amable i va començar a dir coses al gos i a moixar-lo. Ha, ja li ho havia explicat, ai, dispensi. Doncs això, quan em va dir que em volia explicar una cosa... Li asseguro que no sé què em vaig imaginar, en uns quants segons. Que els negocis no li anaven bé, que potser tenia una amiga, que en Mas li havia fet la traveta i tenia dificultats amb el partit. Li asseguro que quan va dir-me que havia escrit un drama, vaig respirar.
El marit de la senyora Rocall és molt diferent. Totes les obres que escriu, primer les hi explica. I si no li agraden, canvia l'argument. Ara que la senyora Rocall és d'una intel·ligència... Pensi que ho ha llegit tot. Parli-li de qui vulgui, coneix tots els escriptors, els russos. Oh, quan diu, Quina força, quina força! Et fa venir ganes de llegir-los. A mi m'agraden més els anglesos. Són tan espirituals i tan lleugers. Són com si et beguessis una tassa de te amb llimona. Vostè no ho pot comprendre, la comparació, perquè li agrada el te amb llet. Ai, perdoni si l'he interrompuda. Digui, digui.
De seguida em vaig adonar que havia escrit una gran obra. Veurà que el primer acte passa en un bosc. Fa lluna. De tant en tant, un ocell vola d'un pi a un altre pi. Hi ha una noia dormida damunt d'un tou d'herba i arriba un jove. Així que la veu en queda enamorat. La noia es desperta i també queda enamorada. Aleshores se senten lladrar uns quants gossos i aviat arriba el rei, que s'ha perdut anant de cacera. De la manera que el meu marit em parlava d'aquest rei, era com si el conegués de tota la vida. El rei també s'enamora de la noia i se la vol endur al castell. Aleshores, el noi mata el rei i es posa el seu vestit i aquí s'acaba el primer acte.
Vol dir que està bé que tots dos s'enamorin de la mateixa noia tan de pressa. Sap què hauria fet jo? És clar que jo no sóc ningú per donar consells, però ja veurà, entre nosaltres dues. Doncs jo hauria fet que el rei trobés que la noia s'assembla a la seva senyora, diguem la reina, que fa poc és morta i que s'enamora per culpa de la semblança.
No li diré pas que, estigui malament, però l'obra ja està feta i ha agradat a tots els que l'han llegida. El segon acte passa al castell. Gran riquesa de decorats, gran riquesa de vestits. Tothom pren el noi pel rei, perquè resulta que aquest noi és germà del rei, un germà abandonat, però això no se sap fins a l'acabament. Ja veurà, jo li explico grosso modo. Però encara que siguin germans, són molt diferents de caràcter, perquè el noi aquest és un artista i vol que tothom sigui feliç. I la primera cosa que fa és un decret per deixar anar els presos. I després reparteix el tresor entre els pobres i diu que no hi ha d'haver mai més guerra. I els nobles li comencen a agafar odi. I diuen que el rei ha canviat perquè la noia és una bruixa. Atien el poble contra la noia fins a tal punt que una nit el noi i la noia fugen del castell d'amagat i se'n tornen al bosc. No té pell de gallina, vostè? Miri jo quins braços!
Quan es té l'ànima sensible, no es pot anar pel món. Jo, que sóc bastant indiferent, veu? Necessito històries més crues per emocionar-me. Vol més te? No m'ha dit res de les meves tasses. El meu marit em va portar tot el joc quan va tornar de Txecoslovàquia, veu? Aquests ocells són papagais i la cresta és d'orfí. Ara que he recomanat a la Pilar que sobretot no me la renti amb aigua calenta. I pel meu sant, faig mal fet de dir-ho, però el meu marit m'ha promès un collaret de perles. Ja l'ha encarregat el joier perquè vol que totes tinguin el mateix orient i que el degradat sigui perfecte. No li he ensenyat el vestit que em vaig comprar a casa en Valenciaga quan vaig anar a París? Oh, quin vestit! El vaig estrenar al sopar que va donar l'ambaixador de Cuba. Ja li ensenyaré. És blanc, tot blanc, brodat amb seda natural i diamants, falsos, és clar. Però que la llum artificial enceguen. L'ambaixador em va mirar tota la nit. Em mirava tant que em va arribar a fer angúnia.
Doncs veurà que s'amaguen al bosc i es fan amics de les bestioles i viuen de fruita i de petons. Però un dia, com que els busquen, els troben. Ells estan adormits com dos ocells abraçats perquè ja és la tardor. Així que s'obre la cortina i ja comencen a caure fulles. Venen dos soldats que han trobat el cos del rei que el noi va sepultar sota un tou d'herba cobert de branques. I així que veuen els nois adormits, sense un crit, sense una paraula, tiren una fletxa al noi i el maten. Ell es desperta. Ells li diuen bruixa i l'agafen barroerament i se la passen de l'un a l'altre com si fos una pilota. Ella, d'una revolada, agafa el punyal que un d'ells porta a la cintura, se'l clava al pit i mor. No, encara no s'ha acabat. Se'l clava al pit i cau a terra com una pedra. Aleshores, voltada de boires, es presenta entre els arbres l'ombra del rei i explica que és germà del mort i que el va matar a ell per amor i que són germans de pare i que el reialme desapareixerà perquè els reis veïns declararan la guerra i tot s'acabarà perquè han matat l'amor.
És una obra molt perillosa, perquè si els artistes no la fan bé... A mi m'agrada més el cinema. El teatre, tot és cartró. I les actrius americanes fan tant de bonic. Em sembla que han trucat. Deu ser la senyora Rovira. Em va assegurar que vindria avui sense falta. A vostè ja li ho puc dir. És una eixelebrada. Sempre porta la darrera notícia, la darrera història. Em penso que se les inventa mentre les va explicant. Si ve de vestida com la darrera vegada que la vaig veure, ja riurem. Duia un barret amb tres ocells, un de verd llimona, un de blau cel i un de color de rajola. Semblava que sortís de la bogeria. Entri, senyora Rovira. Justament estàvem parlant de vostè. Li presento la senyora Piferrer, la senyora Rovira. Segui.
Senyora Piferrer, ha dit, justament acabo de veure la meva cosina que treballa a la casa on fan els vestits per a l'obra del seu marit. Quin home el seu marit, quin senyor, quin talent. La senyora Cases em va fer un plat. La meva cosina m'ha ensenyat el vestit de l'Hisenda, tot brodat de perles i amb les mànigues perdudes. I el vestit del rei, quina capa, folrada de vellut vermell, i per lligar-la al coll hi ha uns cordons amb unes borles d'or. I els vestits que porten quan són al bosc? Pensa que són de color de terra, i que de tant en tant hi ha una fulla seca cosida. Fulles de debò. Una aprenenta que viu a Molins de Rei les va portar del seu hort. Tenen una perera que se'ls està morint i les fulles semblen artificials. Però me'n vaig de seguida. Imagini, demà és el dia 19 de juliol del 1936. Fa 25 anys que em van posar de llarg i que vaig conèixer el Rovira, el meu marit. I no me'n recordava. Me'n vaig corrents a casa la modista de capells a recollir una capelina com la de la marquesa de Lella. Una preciositat. Negra, amb una corona de roses. Té? Si vull, té. No, 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 senyora, gràcies. Ja li he dit que venia d'escapada i perquè li ho havia promès. No em pas sentit a dir que es prepara una hecatombe. No, ja volia dir jo. Sempre n'hi ha que exageren. Bé, senyora Piferrer, li desitjo un gran èxit. Passi-ho bé, senyora Areny. Passi-ho bé, senyores.
Senyora Rovira, no arribar a casa. A la cantonada Provença-Ribau, el primer cotxe de comitè mobilitzat, conduït per un novençà, va atropellar-la. Morí a l'Hospital Clínic l'endemà a la matinada. Maria Areny, compromesa en un afer de falsos passaports, fou detinguda el mes de novembre del 1936. Alliberada el mes de juny de 1937. Morta durant el bombardeig del carrer de Corts el 1938. Joana Piferrer, ferida en el bombardeig dit de la Casa Elizalde, creuer Canàries, gener del 1937, calgué amputar-li una cama. El seu marit havia estat trobat mort a la rabassada un matí d'agost del 1936. Es tractava, evidentment, d'un error.
De mil. I ara estic tipa, tipa de tanta misèria. Es va posar l'abric, vell i tronat, i va obrir la porta d'una revolada. A l'altra banda del replà, la veïna escampava cera pel parquet de l'entrada. Quan se'n va donar, l'altra ja l'havia vista. Quin goig que fas! T'has pintat els ulls i tot. S'havia redreçat damunt dels genolls i se la mirava embaladida. I t'has arrissat. Si jo tingués els teus cabells, trigaràs molt? No ho sé, me'n vaig a veure la meva amiga, l'Isabel, que està molt malalta. Va dir tot llançant, tot tancant la porta amb dos bols de clau. La claror del carrer va sobtar-la, tot i que la tarda anava cap a l'acabament. De cop va sentir una mena de feblesa a les cames, com si la voluntat anés a abandonar-la. Però estava ben decidida. Res no l'aturaria. El primer home que li va passar pel costat va fer un xiulet i es va quedar pel plantat mirant-la. M'he pintat massa els ulls. Dec semblar exactament el que vull semblar. En aquella hora passava poca gent pel bulevard de Rochechouart. A la cantonada del carrer Dunkerque hi havia, com sempre, la Susana amb el carretó de les flors. Embolicava clavells en paper transparent. Que no em vegi tan pintada. Tot just ho havia acabat de pensar, que Susana aixecà el cap. Bon dia, no vol cap flor avui? S'haurien dut totes les del carretó. Els clavells devien ser acabats de collir i els poms rodons de les violetes de Parma semblava que esperessin senyores vestides de gris amb vels al capell perquè se les enduguessin a morir en gerros de cristall a dintre de cambres polides amb claror dolça i butaques de vellut. Després, quan tornaré a passar? Va estrènyer el portamonedes, buit contra el pit. La seguia algú. En un vidre d'aparador va veure l'home que feia un moment havia xiulat i s'havia girat a mirar-la. Va esperar trobar-se davant d'un altre aparador per veure'l més bé. S'hi aturà. El cor li batia i no sabia com fer-ho per mirar-se'l. Era com si els ulls li fessin nosa. Se'ls havia pintat massa. Pugui invitar-la a prendre alguna cosa? Havia pogut veure, malgrat l'angúnia que li feia, que era jove, prim. Duia una gabardina i un feltre verd botella. Sense contestar-li, tornà a caminar. Quan va arribar a la plaça Pigalle, travessà cap al centre, mirà una estona les revistes d'un quiosc de diaris i es va dirigir cap a l'abaixador del metro. Es va aturar i va repenjar l'esquena a la barana. Tot d'una, quan ja creia que hi havia perdut l'home que havia xiulat, el va veure que travessava el carrer. Tots els homes se la miraven. D'un gest enèrgic es va espolsar els cabells i va sentir una veu càlida arran d'orella. Vols venir? Se'l mirà fit a fit, calcular i digué baixet, però decidida. 500. Una esgarrifança de fred li va resseguir el cos. No veia res. Un muscle de la cama li palpitava sense parar i el cap li feia mal. Ell la va agafar pel braç i amb una veu fosca va murmurar: vals el doble. 1000. Jacques Foy. Je suis comme je suis. Je suis fait comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis. Je suis fait comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry elle n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts. Ma taille est trop cambrée. Mais sans beaucoup.
Estrenyia el portamonedes contra el pit. Tenia els llavis despintats, una mica lívids, amb un gest brusc del cap apartar els cabells del front. I va dir mirant les violetes: un pom, aquell de darrere de tot, és el més bonic. Susanne va somriure. Agafi'l vostè mateixa. Va avançar la mà tímidament i va agafar-lo. Estava al costat de dues garbes de clavells blancs. Susanne el va embolicar amb aquell paper transparent que encara feia les flors més misterioses, i ella va treure el bitllet de 1000 del portamonedes. Susanne se'l mirà. No sé si tindré prou canvi. Li va donar les violetes, va agafar el bitllet i el va deixar estès damunt de les flors. Va començar a forfollar per la cartera. No, no en tinc prou. Vaig fins al forn i torno de seguida. Mentre s'esperava, una senyora es va aturar davant del carretó. A quin preu ven els clavells? No ho sé. Esperis un moment. La venedora ha anat a buscar canvi i tornarà de seguida. Era una senyora de mitja edat. Tenia les galtes rodones, maquillades d'un color de rosa tendre. Són fresques les flors avui. Si les violetes de Parma fessin olor, potser em decidiria comprar-ne. Però la meva filla sap... té un deliri pels clavells. És bonic el seu pom. És molt car. Li anava contestant el moment que Susan arribava. Amb un dit es gratava la galta i tot mirant el bitllet va dir: el seu bitllet és fals. Veu? Es coneix amb aquestes ratlletes. Haurien de ser ben morades i somblavoses. Si sap qui li ha donat, encara el podrà tornar. Deixar les violetes en el mateix lloc on les havia agafades, al costat del gran feix de clavells blancs. Susan li va dir: no es preocupi, ja em pagarà un altre dia, emporti-se-les. No, no, gràcies. Caminava de pressa amb el bitllet plegat a la mà. Una glopada de líquid li pujava de l'estómac al coll, tan àcida que li va fer tancar els ulls. Respirava amb la boca tancada, profundament. Va entrar al pis. Se sentia olor de sofregits. Devia venir del celobert. Va ficar el bitllet a dintre d'un sobre i el va clavar amb quatre xinxetes sota el darrer calaix de l'armari mirall. Amb la mà es va tocar la galta. Bullia. Mirava la paret fixament. Mai no s'havia adonat que els rams del paper tinguessin la vaga forma d'un signe. El muscle de la cama li tornava a palpitar. I ara què? De sobte es va ajupir i va desclavar el sobre amb una revolada. Quan va tenir el gas encès i apropar una punta del bitllet i va esperar que es cremés. Els dits li feien mal de tant que l'estrenyia. Després va anar al rebedor, es va treure l'abric, el va penjar i va començar a fer el sopar. El seu home no trigaria gaire. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ouais, je mets quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement ça, aimer.
I fins aquí el Xalem Llegint d'aquest mes. Ens tornarem a trobar el mes que ve i fins aleshores seguirem xalant llegint. Bona nit. Thank you.